tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí a la sintonia de Ràdio Balaguer. Moment de saludar, com fem sempre els dimecres en aquesta hora, el Jordi, des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt, tot molt bé.
Jordi, una setmana més, parlarem molt de Twitter. Canvis, i alguns...
El culebron de l'hivern, no?
Sí, sí, alguns els han de fer enrere. Novament tindrem sancions, però també parlarem de nous processadors, parlarem de... bueno, alguns canvis que preveu fer Apple també als seus dispositius, parlarem algo de xarxes, tindrem de tot una miqueta i també parlarem de videojocs. Entrem en matèria, Jordi, si et sembla, i expliquem tot el que hem preparat per avui.
Entrem.
Bé, doncs, com dèiem, entrem en matèria. Per cert, avui la música ens arriba des de Finlàndia, ens li porta un trio de productors que s'anomenen Komitea. Amb ells comencem parlant i el primer que us volem explicar és una mica d'un col·laborant també que teníem de fa temps. Aquest ja fa temps que l'arrosseguem, Jordi, que és allò del veto a Huawei.
Sí, la guerra comercial entre Estats Units i Huawei.
Sí, sí, una guerra comercial, un veto, que recordem que Huawei li ha portat molts problemes i, de fet, encara n'hi continua portant fins al punt de que ara ha decidit que per sobreviure s'ha de vendre llicències de patents.
Sí, recordem que Huawei, abans d'aquesta guerra comercial que va començar el senyor Donald Trump, doncs pràcticament estava a punt d'aconseguir de ser la primera companyia del món de mòbils. Estava en segona posició i els mòbils de Huawei eren dels més buscats pels usuaris. Va començar la guerra comercial, els hi van prohibir vendre moltes de les seves tecnologies per espionatge, etc. I bueno, ara diguem que passa uns mals temps la companyia Huawei.
Doncs mals temps fins al punt que el que diem, per haver de vendre les llicències, una manera de sobreviure.
Sí, de moment sembla ser que li aportarà diners extres a la companyia Huawei, i és que ha decidit vendre les seves llicències de 5G perquè, tot i que no pot vendre mòbils amb 5G, va ser pràcticament l'inventor del 5G o la primera companyia que el va desenvolupar. I ara el que li permet això és vendre aquestes llicències a companyies tan grans com Samsung i Oppo i, per tant, traure diners extres d'aquestes llicències. Per tant, aquestes companyies aniran amb 5G de Huawei.
Jordi, això ja és el cercle viciós, el vici del vici. O sigui, no deixem vendre a Huawei amb l'argument de que el seu 5G pot servir per espiar, i ara resulta que altres companyies...
Sí, és a dir, al final anirem amb tots els 5Gs que seran de Huawei, però ells no els poden vendre.
Bueno,
és curiós, el món de la indústria.
És el que diem, per a que vegueu fins a quin punt les decisions són més polítiques que no pas pensades i raonades.
Sí, sí.
Anem a parlar també de la FTC, és un organisme americà que protegeix en teoria els consumidors i que ha decidit que demandarà també a Microsoft per aturar la compra d'Activision, una altra que sembla que s'allargarà aquesta història.
Sí, Microsoft fa temps que es vol fer un nom dins del món dels videojocs i ja vam anunciar que volia comprar la companyia Activision Blizzard, una de les companyies que més videojocs fa i evidentment té algunes de les marques més importants del món. No cal que us presente Diablo, World of Warcraft, etc. Mm-hmm.
Jordi, va tindre ja alguns problemes per una banda, per l'altra, i ara sembla que directament és l'organisme que es dedica a això, no? A la protecció dels mercats, evitar monopolis als Estats Units, el que diu que vol demandar-ho també.
Sí, bàsicament, diguem que han estudiat el cas i consideren que si Microsoft compra aquesta companyia, realment, bueno, diguem que tindrà un monopoli sobre el món dels videojocs.
Doncs a Microsoft diu que li ha agradat la notícia, perquè diu que així realment podran anar a judici i podran demostrar que no és així.
Sí, és curiós, no, el tema? És a dir, bueno, sí, Microsoft ha dit que li agrada que el demandin, bàsicament per poder anar a judici i demostrar que no conformarà amb monopoli. Recordem a tots els oients que Microsoft ja ha dit per activa i per passiva que els videojocs d'Activision Blizzard continuaran sortint per a totes les plataformes. sigo Xbox o Microsoft, o PC de la mateixa Microsoft, o sigo la PlayStation o Nintendo Switch d'altres companyies.
Doncs no sé què més volen que diguin, però ho veurem. Potser si anem a judici en trobem l'aigua clara.
Bueno, diguem que potser moltes entitats reguladores no s'acaben de fiar de les bones paraules de Microsoft, ens imaginem.
També una altra història, dèiem, que també sembla que s'ha d'allargar durant temps, és la que ens porta el carregador USB-C com a estàndard europeu. Ara sembla que ja tenim dates exactes i ens han ficat tan exacte que ens han dit el dia i tot, eh?
Sí, això és una bona notícia per tots els consumidors i bàsicament és que d'una vegada per totes ens simplifiquen els carregadors dels nostres mòbils, tablets i bàsicament tots els aparells. I és que la Unió Europea ha imposat un carregador únic per a tots els dispositius electrònics. Ja ho va fer als mòbils, Apple s'ho va passar per un lloc, finalment sembla ser que també Apple i tota la resta d'aparells hauran d'incorporar un carregador únic amb connexió USB-C.
Doncs tenim data. La data serà el 28 de desembre de l'any 2024. Encara falta per això, eh?
Encara falta, però clar, diguem que els hi donen un temps a la majoria de fabricants per fer-ho. Per tant, bueno, diguem que això, que la majoria de fabricants ho comencen ja a implementar, segurament a partir ja de l'any 2023, és a dir, ja l'any que ve que entrarem, la majoria de fabricants ho començaran a incorporar, perquè bueno, si ho han de fer tard o d'hora, doncs és com més aviat millor.
Uh-huh. Com dèiem, això inclou telèfons mòbils, però no només mòbils, sinó que càmeres, consoles, altaveus sense fil...
Ordenadors, portàtils, tot.
De fet, els ordinadors tenen un cas especial perquè en aquests els han donat una moratòria una mica més llarga. Els han deixat fins a l'any 2026, eh?
Sí.
28 d'abril de l'any 2026. Llavors serà quan també els ordinadors també s'hauran d'endollar per USB-C.
Sí, els ordenadors tenen una mica més de, bueno, de dificultat perquè diguem que els carregadors han de ser més potents que els que necessitem per un mòbil.
Uh-huh. Doncs, de totes maneres, també hi hauran d'acabar passant. Sembla que finalment s'han ficat dates, a veure si ara sí que ja és la definitiva i respecte, Jordi, i sí, anirem tots amb USB-C per a qualsevol cosa.
Sí, serà més fàcil. Bueno, primer que li estem fent un favor al medi ambient i al món, i en tema de residus, sobretot. I després que, bàsicament, això, que no necessitarem sempre anar pegats amb el carregador d'un tipus per un portàtil, d'un altre tipus pel mòbil, d'un altre tipus pel tablet Apple, etc. Amb un sol farem.
Diguem, si marxem de viatge, per exemple, amb un carregador que portem podrem carregar
tots
una estona una cosa i d'aquí una estona podem carregar una altra.
Tots els aparells, sí.
De totes maneres, una mesura que no està lliure tampoc de controvèrsia perquè hi ha qui diu que no és el millor sistema, l'USB-C. Eh? Sempre hi ha
detractors. Sabem que no es pot fer mai res a gust de tothom. Això, això és evident.
Doncs veurem què tal i veurem si finalment totes les empreses acaben creient. Suposem que sí, perquè a partir de que es presenta una data, el que ve a continuació són sancions.
Sí, sí, ningú espero que vulgui les sancions que li poden imposar de la Unió Europea.
Més coses que us volem explicar, i és que Apple està accelerant els seus plans per fabricar els seus iPhones fora de la Xina.
Sí, una notícia que ja us vam anticipar la setmana passada, i és que bé, diguem que Apple s'ha vist dificultat, sobretot en temps de pandèmia, per exemple, doncs que la fabricació de molts dels seus xips per a mòbils o per a tablets doncs es ve retardada doncs, bueno, per pandèmies, per polítiques de Covid-0, per importacions difícils o guerres comercials entre Estats Units i Xina, etc. Pues bé, el que vol fer és això, fabricar no tot a Xina, sinó també a altres països.
De fet, Jordi, les xifres ens expliquen que durant les últimes setmanes només s'està fabricant el 20% de possibilitat de producció a la Xina, tot per culpa del coronavirus. Ara diu que s'ha augmentat fins a un 30 o un 40% en fàbriques com les de Foxconn, però això a Apple no li agrada perquè, de fet, diu que s'ha trobat amb dificultats de l'hora de subministrar el que tenia previst vendre per aquesta campanya de Nadal.
Sí, i bàsicament, bueno, doncs, grans companyies com Apple el que volen fer és vendre. I sembla ser que bueno, doncs, els subministradors, els que li fabriquen els xips a Apple, com la companyia Foxconn, ja han fet grans inversions en plantes de fabricació fora de la Xina. Alguns dels països receptors d'aquestes inversions són, per exemple, la Índia.
Uh-huh. Doncs ens haurem d'anar acostumant. Si durant molts anys hem vist allò habitual de Made in China,
Made
doncs
in
ara,
China,
sí,
sí.
ara canviarà, potser.
Made in India.
Uh-huh. O altres països.
Saps? Sí, sí.
Però fixeu-vos que tots són més o menys a l'entorn. També n'hi ha molts, per exemple, a Vietnam.
A Vietnam també és un dels països que serà els grans fabricadors del món, també.
Doncs esperarem a veure com respon tot plegat i acceleren plans, fàbriques que s'estan construint a marxes forçades i s'espera que en els propers 2 anys ja s'hagi fet tot aquest canvi. O sigui, 2 anys és el que li queda al famós Made in China en general, segons Apple. Anem a parlar de Twitter. Vinga, va, que hem d'explicar-vos un bon grapat de coses. La primera d'elles és una que no era inesperada, tot i que ara us explicarem de que tot té el seu parany. I és que els usuaris d'ellos pagaran més pel Twitter Blue.
Sí, sembla ser que a iOS, a Apple, sempre els fan pagar més per tot. Pues bé, recordem que el sistema de subscripció de Twitter, el Twitter Blue, que Elon Musk ja ho va pujar fins als $8, des de que va entrar, pues sembla ser que amb els usuaris d'iPhone encara hauran de pagar una miqueta més.
Doncs tenim valor concret, seran $11 mensuals. I tot plegat té l'explicació al que diem sempre, no? A l'impost que cobra Apple, justament.
Sí, doncs precisament Apple, si vols, dintre del mateix ecosistema d'Apple, si vens algo, ho fas a través d'Apple i Apple es queda un 30%.
Doncs el que ha fet Elon Musk i el que ha fet Twitter en aquest cas ha dit, doncs, mira, se li cobra al client, no?
Sí, sí, ni més ni menys.
O sigui que si vosaltres us doneu d'alta i us subscriviu per tindre el Twitter Blue, o sigui aquest certificat conforme el Twitter és de pagament, a través d'ellos pagareu $11 en lloc de 8. Així tot, feta la llei, feta la trampa, per què? Perquè no deixa de ser una subscripció en una plataforma. Si obriu el vostre navegador web i ho feu per allà,
doncs pagareu 8 euros.
Pagareu 8 euros i després, un cop fiqueu el Twitter al vostre dispositiu iOS, com que ja el compte ja és premium, ja serà premium sense haver de pagar. O sigui, si us ja ho heu donat d'alta, quasi bé que seria recomanable, a no ser que vulgueu pagar aquests dòlars més de mes al mes.
A no ser que sigueu molt fans d'Apple i els hi vulgueu donar aquests 30% de comissió.
També és una altra possibilitat. També us explicàvem la setmana passada l'altra que havien d'arribar que xecs de diferents colors. D'aquesta manera sabríem quan un Twitter era oficialment d'una institució, oficialment d'una empresa, oficialment d'una persona o càrrec públic. Tot plegat, n'hi havia alguns que es quedaven de color blau, i clar, de blaus ja n'hi havia. Una mica caòtic tot plegat, perquè llavors no sabem si el que estem veient és un Twitter d'algú que ja tenien, el Twitter d'algú que l'està pagant, el Twitter d'algú que és oficial. Caos, Jordi, aquí.
Sí, realment amb el canvi de paradigma de les verificacions de Twitter, diguem que el senyor Elon Musk ha ficat una mica de caos dintre de tot això. I bueno, nosaltres intentarem ficar una mica de llum a la foscor, no?, com diria el Carles Porta.
Sí, sí, quasi bé que sí. De fet, bueno, nosaltres no, de Twitter, creuen que ho faran d'aquesta manera. I és que el que volen fer és afegir una descripció alternativa a les verificacions existents.
Sí, bàsicament una petita descripció que ens explicarà el tipus de verificació que té el compte de Twitter. Recordem que teníem els tres colorets que va afegir nou, i ara, a part dels tres colorets, també tenim el color blau, que identifica una de les noves verificacions i les antigues.
Uh-huh. El que haurem de fer és, quan ens posarem a sobre, tindrem una descripció que ens dirà si aquesta era una verificació antiga o és que aquesta verificació hi és perquè aquesta persona ha pagat.
Sí, bàsicament. Antigament podries verificar un compte sense tindre que pagar, però demostrant que ets tu, una persona, una empresa, etc. El senyor Elon Musk va imposar, doncs, bàsicament, que només pagant el podies verificar. I, bueno, així ara, diguem que ho podem diferenciar amb aquesta descripció.
O sigui, no n'hi haurà prou en veure el color, sinó que haurem de també mirar a veure si és de pagament o no és de pagament, tot i pues tindre la verificació.
És un compte verificat d'abans que realment vas demostrar que ets tu.
Caòtic tot plegat, Jordi?
Sí, bueno, una mica complicat, però bueno, sí que és cert que una petita descripció ens facilitarà una mica les coses, per almenys sàpiga què és.
I justament els usuaris que tinguin aquest xec blau perquè s'hi hagin subscrit, o sigui, que hagin pagat, segons Elon Musk, que ha dit ell mateix en un tuit, veuran la meitat d'anuncis que la resta.
Sí, realment semblaria més adequat dir que si sou subscriptors de Twitter, és a dir, pagueu el Twitter Blue, que té una sèrie d'avantatges, doncs bàsicament us traguessin tota la publicitat. Doncs bé, sembla ser que també haureu de tragar publicitat, però només el 50%.
Doncs en un moment en què moltes empreses diuen que, pel que es veu, la publicitat a Twitter ha caigut moltíssim, potser sí que no veuran publicitat, Jordi, perquè si cada cop en queda menys ja a sobre en veuen la meitat, no?
Sí, bueno, sembla ser curiós, però tot i això, no?, sorprèn la mà de canvis que fa setmana rere setmana Elon Musk a Twitter, si recordem que han perdut pràcticament el 70% o 80% de la plantilla.
Doncs no sé com l'està fent, potser són canvis puntuals que pot fer. Tot i això, mira, ara que parlàs de canvis, us en explicarem un que no li ha funcionat bé, i és que el senyor Musk feia un tuit dient que hi hauria una sorpresa per als bots, que havia tingut una genial idea, perquè recordem que aquesta és una de les fixacions que ja va tindre i que de fet ja es va discutir quan el volia comprar o no comprar, que deia que a la xarxa hi havia massa bots i sí, que no eren persones el que hi havia allí, sinó que hi havia ordinadors automàticament treballant.
Sí, bàsicament això comença des dels inicis que Elon Musk va decidir comprar Twitter. Diguem que Twitter, la mateixa companyia, va valorar la seva xarxa social amb un import i el senyor Elon Musk se va fer enrere precisament justificant que molts dels usuaris que els diuen que estaven a Twitter eren simplement bots, no eren persones i per tant estaven falsejats aquestes dades.
Doncs eren ordinadors, no eren ordinadors, la veritat és que hi va haver aquesta discussió, hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no. De totes maneres, Elon Musk va anunciar aquesta sorpresa i la sorpresa va arribar però d'una forma que no crec que hagi estat la millor, perquè el que han fet és decidir bloquejar amb determinats operadors mòbils que puguin accedir a Twitter.
Sí, i bàsicament el senyor Elon Musk ha fet un moviment per intentar bloquejar bots i el que ha fet és bloquejar a milions d'usuaris.
Doncs sí, fins a 30 operadors mòbils. De fet, aquí no hi ha hagut molt rebombori perquè no n'hi ha hagut cap d'aquí, eh? Ha sigut en altres països.
Sí, bàsicament el que van veure el senyor Elon Musk i companyia de Twitter, pues que molts bots venien d'aquests països. Posem un exemple, pues, Índia, Rússia, Indonèsia. Pues el que va fer és directament bloquejar totes les operadores d'aquests països. I això va bloquejar bots, robots i també els usuaris normals i corrents.
Doncs imagineu-vos el caos i la de queixes que han començat a ploure des d'aquests països. Vosaltres teniu un compte de Twitter i sou russos o sou indis i no hi ha manera d'accedir-hi. Per què? Doncs perquè directament des del vostre país ja no s'hi pot accedir. Bueno, una mesura, una manera, allò que diu matar mosques a cop de canó, no?
Sí, exacte, és el que s'ha intentat fer el senyor Elon Musk, bueno, el més espavilat de la classe, no? Però a vegades també es passa de llest. Sembla ser que finalment totes les queixes d'aquestes operadores a Twitter li han fet cas i han desbloquejat aquest accés, per tant s'ha fet enrere, és a dir, de moment continua tot igual.
Veurem al final cap on deriva i quina altra idea, quina altra té pensada el senyor Elon Musk. Un senyor que, a veure, ruc no deu ser perquè si té la fortuna que té i les coses li han anat com anat...
Sí, recordem que el senyor Elon Musk és el propietari de la companyia Tesla i fa coets amb l'empresa SpaceX per anar a la Lluna i altres llocs de l'espai. Vull dir que tonto no deu ser.
Però no sabem per què ha agafat el Twitter i està fent tots aquests canvis que alguns d'ells semblen surrealistes.
Bueno, i veurem si se n'acaba sortint i acaba aconseguint que el Twitter sigui la xarxa social més utilitzada, que ja veurem. Igual ho aconsegueix.
De fet, el que diem, fer tants canvis, quan a més no disposes de molta plantilla perquè n'has acomiadat molta, no sé fins a quin punt és bo. El proper que ha anunciat, doncs, també n'ha confirmat un altre que ja es rumoreja de fa temps, i és que Twitter tindrà un nou límit de caràcters i, a més, és un canvi brutal.
Sí, recordem que Twitter, una de les característiques que ha tingut sempre des dels començaments, des dels inicis, és que tenia un límit molt curtet de caràcters. És a dir, només te deixava escriure fins a 140 caràcters, habitualment. Fins i tot havia sigut menys anteriorment.
Doncs recordem que ells permetien aquests 140 caràcters. Al principi fins i tot havia sigut menys, després ho van ampliar per alguns comptes a 280. Va costar molt que arribessin 280 a tothom. De fet, hi ha gent que encara no els tenia i ara ens anuncien de cop i volta que arribarem als 4.000.
Sí, 4.000 caràcters són molts. Ja podreu fer discursos complets a Twitter.
Això, d'una banda, pot ser útil per als famosos fils. Hi haurà gent que deixarà d'usar els fils o enfilalls, que en diuen alguns. Per què? Perquè es podrà agafar i es podrà escriure tot en un sol tuit. Altres potser ja hi trobaran la queixa. Per què? Perquè una de les gràcies que hi ve a la gent és que quan volies informar-te a través de Twitter ho feies molt ràpidament, perquè imagineu-vos, 140 o 280 caràcters, les coses s'han de resumir i explicar ràpid.
Amb 4.000, bueno...
Ja seran mini-notícies, això.
Sí, sí, ja seran mini-notícies. Però bé, sembla ser que és el canvi, un moment, en què vol fer Elon Musk a Twitter, i en molt poquet temps, si tot continua igual, ho veurem ja. Per tant, veiem, s'apropen canvis molt radicals a Twitter.
Esperem que tingui treballadors suficients com per implementar-ho, eh?
Sí, sí, igual ho fa ell mateix.
Ja veurem. De fet, era programador, sí, sí. En els seus inicis,
sí,
aquest
sí,
home.
Sí, més ni menys.
Anem a parlar de multes i anem a parlar també de canvis a la legislació, més que a la legislació, a la manera com ens gestionen les nostres dades. Perquè la Unió Europea ha rebutjat l'apel·lació de Meta davant d'una multa que se li va imposar per a WhatsApp.
Sí, un altre cas de multes que ja us havíem parlat en aquest programa, i és que la companyia Meta, a través de la seva aplicació WhatsApp, havia rebut una multa de la Comissió Europea de 265 milions d'euros, bàsicament per una fuga de dades que, diguem, que el van hackejar, per dir-ho així, uns pirates informàtics.
Doncs finalment, bueno, clar, Meta havia apel·lat, sempre has d'apel·lar, i més quan es tracta de 225 milions d'euros, no serà pel que costaran els advocats, no?
Sí, sí, doncs ha estat desestimada.
Doncs desestimada. De moment, a pagar, i veiem com una vegada més s'apliquen multes milionàries davant d'aquestes violacions d'aquestes companyies que no tenen prou control, no tenen prou vigilades les nostres dades.
Sí, en aquest cas, evidentment, no és un mal ús que n'hagi fet WhatsApp, sinó simplement va patir un atac informàtic. Però bé, aquestes multes també fan una mica que estiguin més atents a la seguretat i, per tant, protegeixen més bé les nostres dades. Uh-huh. Per tant, com a mínim, és una bona notícia pels usuaris,
no
per WhatsApp.
No és bona notícia per ells i menys la que us explicarem ara. Per què? Perquè si ara parlàvem d'un accident, ara parlem d'una cosa intencionada, i és que la Unió Europea prohibeix directament el model actual de seguiment que fa Facebook.
Sí, fa temps que sembla ser que la Unió Europea, diguem que té el dit posat a l'ull de Facebook, és a dir, pràcticament se fiquen en tot el que fan. I és que realment és possible que, bueno, diguem que algunes normes de llei de protecció de dades americanes res tenen a veure amb les europees. Sembla ser que aquí, a la Unió Europea, ens intenten protegir una mica més.
Doncs aquí tot plegat ve de que Facebook, Instagram i WhatsApp han d'oferir-nos una manera més clara d'estar a favor o donar el nostre consentiment o no, o desestimar-lo, a que ens segueixin de la manera que ens estan seguint. O sigui, aquí a Europa el que diu és que l'usuari, quan entre a donar-se d'alta o quan se li fa un canvi de les condicions de servei tant a Facebook com Instagram com WhatsApp, ha de poder dir sí, i estic d'acord a que segueixis tot el que faig, perquè recordem que aquestes xarxes, doncs, són capaces de seguir-nos fins i tot quan no estem a la mateixa xarxa, per quines pàgines naveguem, per connectors que tenen les pàgines ficats els desenvolupadors web, i hem de donar l'autorització a sí, segueix-me, no segueix-me, segons Europa.
Sí, sí, i bàsicament diguem que amb aquestes polítiques de privacitat, aquestes companyies, Facebook, Instagram, WhatsApp, pues no són clares, no són clares i no ens ho deixen escollir nosaltres, els usuaris.
O sigui, ens estan seguint sí o sí. Europa diu que no, que hem de poder triar i hem de poder dir o sí o no.
Sí, sí.
Què passarà als que diguin que no? Doncs aquesta és la gran incògnita, perquè ara davant d'això se suposa que ho hauran de complir. Què passarà als que diguin que no? Perquè se'ls tanca un model de negoci molt gran a Facebook. Potser a la gent que digui que sí li oferiran un Facebook vitaminat i a la gent que digui que no li retallaran coses?
Sí, tot això de moment són suposicions i veurem quin moviment fa Facebook. Però bueno, suposo que tampoc no voldran una alta multa al respecte de la Comissió Europea sobre això.
Esperem que aquesta vegada la sanció pugui ser important. Recordem que havia hagut alguna minisanció per això, però que aquestes companyies ja tenen una mica de partida destinada a les sancions. O sigui, quan fan el pressupost de l'any ja hi ha una partida que li diuen partida de multes.
Sí, sí, amb alguns temes s'estimen més ja pagar les multes directament que fer canvis a la seva manera de funcionar.
Perquè els deu reportar més beneficis.
Correcte.
Aquesta vegada suposem que no se'n sortiran amb la partida de multes i haurà de fer el canvi. Veurem com acaba tot plegat. Parlem de dispositius. Vinga, va, parlem del Xiaomi 13. Ara sí, definitivament ja el tenim presentat. Hi ha poca cosa a explicar, farem una passada molt ràpida perquè s'ha filtrat tantes coses. Recordem que és un terminal que es va endarrerir per motius que encara no sabem. El que sí que sabem ara, més o menys, és el canvi, a quant ens costarà, i tenim confirmades quatre dades. Jordi, fem una pinzellada ràpida d'aquest terminal, veiem el canvi a euros, que no vol dir que després ens costi això a nosaltres tampoc, eh?
Sí, per tant, finalment, després del retras que vam anunciar la setmana passada, sembla ser que sí, que arriba el Xiaomi 13 i arriba amb una espectacular pantalla OLED i un nou processador que ja havíem anunciat, que és l'Snapdragon 8 Generació 2.
Mm-hmm. El trobem, com explicàvem, amb unes memòries RAMs que van fins a les 12 GB i fins als 512 d'emmagatzematge, i a més amb una bona pantalla OLED.
Sí, la pantalla pensem que és espectacular, d'aquests nous Xiaomi, arriba als 6,36 polzades i la resolució és de 2400x1080 i la freqüència de refresc de 120 Hz.
Unes freqüències de refresc que fa temps destacàvem com una cosa gran i que ara veiem que quasi bé es va convertint en un estàndard en tots els books insignia que surten, eh?
Sí, expliquem també la bateria, que arriba als 4.500 mAh, tot i no ser una bateria excessiva, sí que ens destaquem sobretot el que és la carga ràpida, que són 67 watts.
Mm-hmm. Porta 67 watts de carga ràpida i 50 watts de carga ràpida sense fil, a més de carga ràpida inversa de 10 watts, o sigui que podrem carregar inalàmbricament un altre mòbil en un cas de que tinguem una emergència que hem de passar bateria d'un a l'altre.
Sí, això de la carga inversa està molt bé, és a dir, bàsicament el que podem fer amb aquest Xiaomi és carregar un altre mòbil.
Mm-hmm. O un altre dispositiu, tipus uns auriculars o alguna cosa així, eh?
Sí, sí, això està bé.
Està bé. Doncs, a banda d'això, també us recordeu que us vam explicar que tenia un sensor principal de 54 megapíxels amb objectius Leica i que també tenia càmera gran angular, un teleobjectiu...
Sí, realment, diguem que amb aquest darrer terminal, Xiaomi s'ha esmerat molt a traure una una càmera fotogràfica espectacular. Diguem que no han sigut mai dolentes les càmeres fotogràfiques del Xiaomi, però sí que alguns usuaris, per exemple, doncs buscaven altres fabricants per buscar millors càmeres. Però sembla ser que amb aquests Xiaomi 13, amb lents Leica, volen canviar aquesta tendència. Ens volen mostrar un Xiaomi, que sempre han sigut molt potents, doncs també unes càmeres espectaculars.
Mm-hmm. Doncs ara només falta veure quin és el preu, i com que us han dit que ha arribat al mercat, però al xinès. El que tenim és el preu al canvi, després aquí no serà aquest, però així tot ens ha agradat el preu, no ens ha semblat excessiu.
El preu ens ha semblat més que bé, i bàsicament per poder aconseguir el Xiaomi 13, és a dir, el mòbil més potent en l'actualitat de Xiaomi, només haurem de pagar uns 544 euros, amb 8 GB de RAM i 128 de magatzematge.
Veiem que si pugem a les 12 de RAM i 512 de magatzematge, puja als 682 euros. Tampoc és excessiu, eh?
No és excessiu, perquè recordem companyies com Apple, on pugen quan dobles pugen a 100 euros més. Aquí pràcticament multipliquem per 5 i només pugem 100 euros més, la capacitat, eh?
Mm-hmm. Doncs ens sembla bons preus, de totes maneres, com dèiem, això són preus al canvi. Veurem quan arribi al mercat europeu, que no suposem que no ho dilataran molt, això. Segurament els preus seran uns altres, seran una miqueta més cars. Ja que parlem de dispositius, vinga, anem a parlar del Galaxy S23. Per què? Perquè s'ha filtrat ja les especificacions a la versió Ultra. Serà un mòbil amb bones prestacions, un mòbil que encara no tindrem, que haurem d'esperar fins al Mobile, però que a algú ja li ha semblat que alguna cosa potser no estava tan al punt com hauria d'estar.
Sí, bàsicament aquest finals de desembre, gener i febrer, ens farem un fart, no?, de parlar de novetats amb quant a terminals mòbils. Sobretot el que anomenem bugs insígnia, no?, de la majoria de companyies, és a dir, els mòbils més potents de cada fabricant.
Recordem que tot això ve amb la prèvia al Mobile, perquè molts fabricants presenten just una setmana o dos o tres abans de que arribi el Mobile World Congress els seus terminals per poder-los ensenyar ja a la gent que vagi a la fira.
Sí, el Mobile World Congress, que es fa a Barcelona, és la fira més important del món de mòbils, i per tant, doncs, bueno, moltes companyies se fixen a aquestes dates per traure els seus mòbils més importants.
Què passa en tot plegat? Doncs que, com que hi ha entitats registradores, a vegades se'ls escapen dades. Per què? Perquè s'han de registrar aquests terminals, i és el que ha passat amb aquest Galaxy S23 Ultra, i per això tenim tanta informació d'ell.
Sí, a diferència del Xiaomi 13, que ja ha estat presentat, aquest, com diu l'Oriol, només diguem que encara estem a un mes i mig de que es pugui veure ja un terminal acabat. I per tant han pogut veure ja, tot i això, alguna de les seves especificacions.
Jordi, el primer que veiem és la pantalla, enorme. Si abans al Xiaomi parlàvem de 6x36 polzades i ja ens semblava gran, aquest és 6,8.
Sí,
us
estem parlant d'un espectacular Samsung Galaxy S23 Ultra, que, com diu l'Oriol, tindrà una pantalla de 6,8 polzades. A més, la resolució serà altíssima, de 3.088x1.440.
Uh-huh. Doncs, com dèiem, això quasi bé sembla un tablet, perquè a 7 polzades fins no fa molt eren la mida petita dels tablets.
Sí, ni més ni menys. A part d'això, també comentar que portarà com a processador el Qualcomm, el Snapdragon 8 Generació 2, a 3,36, és a dir, el mateix, bueno, el processador per a mòbils més potent que podem trobar en l'actualitat.
Uh-huh. Tindrem versions de 8 i 12 GB de RAM i també magatzematges que aniran des dels 256, o sigui, fixeu-vos que la més petita serà 256 i arribarem fins a 1 tera.
Sí, per tant, capacitats força importants. Podrem duplicar, per exemple, la capacitat que podem comprar amb el Xiaomi 13, que us parlàvem anteriorment.
Mm-hmm. Pel que fa a les càmeres, el sensor principal serà de 108 megapíxels i tindrem altres sensors, dos més de 12 i un de 2. Suposem que algun serà teleobjectiu, l'altre serà gran angular, això encara no ho sabem exactament. El que ha sorprès una mica és el tema de la bateria, per això.
Sí, la bateria se situa als 4.855 mAh, la càrrega ràpida només, per dir-ho així d'alguna manera, serà de 25 watts, i una cosa molt llunyana a molts terminals, com el que us acabem d'explicar amb anterioritat. Veurem si definitivament queda així, i com diem inicialment, es presentarà al Mobile World Congress de Barcelona.
Doncs estarem pendents, suposem de que al Mobile el veurem, potser una setmana o dos abans es farà la gran presentació de Samsung. El que diem, les properes setmanes començarem a parlar de presentacions de mòbils. Parlem també d'Apple, per què? Perquè diu que utilitzarà pantalles OLED als seus MacBook de l'any 2024.
Sí, sembla ser que les pantalles OLED, que diguem que equiparen la majoria de mòbils de gamma alta que trobem en l'actualitat, també volen fer el salt als portàtils. I una de les primeres companyies que ho farà serà Apple als seus MacBook.
Doncs algú dirà, encara no eren OLED? Doncs no, cada no. companyia tirava per on tirava. Per exemple, ells estaven fent anar la tecnologia mini LED.
Sí, que en principi és una alternativa a OLED. Uh-huh. Alguns diran que és més bona, altres que no, però bé.
De fet, a nivell de profunditat de negres, diu que és més profunda l'OLED perquè també ens permet apagar més bé una zona concreta de la pantalla, però diu que no llueix tant com el mini LED, que el mini LED amb exteriors es veu alguna millor. Bueno,
sí.
Detractors, ja en a favor. Una de les inconvenients que sí que té la tecnologia OLED és que li castiga molt el fet de tindre una imatge fixa en un lloc. No sabem això com ho encaixaran, perquè els ordinadors això acostuma a passar, eh? Per exemple, el que és la icona de desplegar el menú de Windows, per
sí,
exemple, aquestes coses, estan, o els rellotges estan sempre allí. No sabem com ho encaixarà això a la pantalla.
Sí, diguem que això els hi passa una mica a les pantalles OLED com els hi passava antigament a les pantalles de plasma, no? De, uh-huh. Que, per exemple, pues, el logo de del canal de televisió, sí. segons sí, en sí. quin model, se quedava fixa ja quan l'apagàvem i tot.
Uh-huh. Recordem si això acostuma a passar en establiments, per exemple, en llocs com bars o llocs així que tenien la pantalla sempre engegada amb un mateix canal, el que dius tu, Jordi, el dia que canviaven de canal es veia el logo de l'altre perquè ja s'havia quedat fixat.
Sí, sí. Per exemple, el logo de TV3 o Telecinco o el que sigui, pues se veia ja fixe fins i tot hasta quan canvies de canal o l'apagaves la tele.
Doncs veurem com ho encaixen tot plegat, però sembla que l'any és aquest, és el 2024 i serà quan els portàtils de Mac vindrien ja amb
pantalles OLED.
OLED.
Per tant, bueno, una de les tecnologies millors que hi ha a l'actualitat de pantalles, pues sembla ser que encara la veurem en més llocs.
I us volem parlar tot seguit d'Instagram i de Twitter perquè els dos han fet un mateix moviment i és el moviment de que diu que a partir d'ara ens permetran saber si ens estan aplicant un shadow ban, una cosa que afecta sobretot als usuaris que volen treure un rendiment d'aquestes xarxes.
Sí, bàsicament, primer us explicarem el que és un shadow ban. I ban, bàsicament, és un baneig que fa la mateixa plataforma on els creadors de continguts, diguem que el temen excessivament, molt. Bàsicament, ningú vol que li passo.
Doncs, Jordi, a grans trets el que ens fa aquest shadow ban és que continguts que nosaltres els pengem tan feliçament, pensem que els veurà gent, però acabem veient que no tenen gaire interacció, no tenen gaire repercussió. I és que no s'estan veient.
Sí, i bàsicament el que fa la plataforma mateixa Instagram, és fer ens banejant aquesta informació. El que fa és que no la veuen els usuaris.
D'aquesta manera, si algú entra directament al nostre perfil, sí que l'acaba veient, perquè és una cosa que han penjat nosaltres, però allò de que va sortint, quan entrem als murs típics, que va sortint coses d'altra gent...
No, aquest no surt mai.
Aquest no surt mai, el nostre. I això pot passar perquè la plataforma, per algun motiu, hagi cregut de que alguna cosa que hem fet no li ha agradat.
Sí, bàsicament, diguem que les xarxes socials ho neguen absolutament totes, però que realment ho fan.
Uh-huh. Doncs una cosa que negava Instagram i ara ens estan dient que ens ho permetran saber si ens ho han aplicat, vol dir que ho accepten, tot i que ells n'hi diuen d'una altra manera. I el mateix passa en Twitter. Twitter també sempre ha dit que no, però ara resulta que tenien una cosa també, ells n'hi diuen visibility filtering. Bueno, cadascú li ficava el nom que li semblava, no, però... Twitter també ho estava fent. També aquesta diu el mateix.
Sí, bàsicament l'avantatge que tindrem a partir d'ara davant d'aquests shadow ban o davant d'aquests banejos de continguts que apliquen les xarxes socials és saber si realment ens l'estan aplicant. Per tant, dintre del nostre compte podrem veure que ens estan aplicant aquest baneig i, per tant, intentar comprovar què és el que han publicat que no li ha agradat a la xarxa social, per no tornar-ho a fer, clar.
Doncs benvingut sigui, tot i que, com diem sempre, tanta llibertat que parlen, doncs ja veieu que de llibertat poca, si publico alguna cosa que no agrada...
Sí, sí, us fan banejos. No us ho diuen, però us banegen.
Uh-huh. També us volem explicar breument que investigadors han aconseguit una velocitat de transmissió de 1,84 petabits per segon. Jordi, això vindria a ser moltíssim. No sé com ho explicaríem exactament el que és, però és una barbaritat, no?
Sí, de moment això, que ningú s'assusta, que només s'ha aconseguit en laboratori, però és que arribant amb unes velocitats de 230 terabits segon, bàsicament veurem on se pot arribar a aplicar, però bueno, si s'aplica en una xarxa, en un disc dur, etc., són velocitats espectaculars.
De fet, ells ens expliquen que han arribat a 1,84, però que tal com ho estan fent, que diu que poden arribar a 100 tranquil·lament. I a més ho han fet a través de fibra òptica, o sigui, una infraestructura que ja tenim desplegada arreu del territori. No és que hagin inventat cap conductor especial ni cap cosa estranya, sinó que ho han fet per la fibra que tenim pels carrers.
Sí, per tant, bueno, si aquesta tecnologia algun dia pot arribar o sortir dels laboratoris i arribar al carrer, per dir-ho d'alguna manera, doncs, bueno, ens asseguraríem velocitat de transmissions amb multitud d'aparells, sigui connexions de xarxa, com hem dit, o altres, doncs espectaculars.
També aquesta setmana hem sabut del llançament del nou Dimensity 8200 amb Ray Tracing i una CPU que arriba a 3,1 GHz. Són molt bones xifres per un processador que no és el topall de gamma.
Sí, MediaTek, recordem que li vol plantar cara a Qualcomm amb els seus Snapdragons, i és que el seu nou processador, el Dimensity 8200, incorpora tecnologies com el Ray Tracing i porta una CPU de 3,1 GHz, velocitats molt bones.
No és el topall de gamma, recordem que ells aposten pel Dimensity 9000, però està molt bé que el 8200 ens porti això. Per què? Perquè suposa que hauria de ser un processador una mica més econòmic, que entrés a més mòbils, però amb unes característiques espectaculars.
Sí, per tant, un processador per a gamma mitja o gamma premium, on ens ofereix unes prestacions espectaculars. Porta una combinació de nuclis, també diferent a la 4-4 que teníem, sinó fa diferents disposicions, com acostumen darrerament els nuclis de processadors per a mòbils, i tots els xips estan fabricats a 4 nanòmetres. A part d'això, també incorporen moltes tecnologies a la GPU, on tenim el Ray Tracing, l'Hyperengine 6.0, porta SDK de Vulkan per oferir-nos gràfics espectaculars i, bueno, tota una sèrie de combinacions que faran que, si utilitzeu el vostre mòbil per jugar, si porta un Dimensity 8200, és una molt bona opció.
No caldrà tindre o desembossar la pasta que val un topall de gamma com un 9000, eh?
Sí. O un Snapdragon 8 generació 2, per exemple. Uh-huh.
Doncs, què veieu, companyies que aposten per plantar cara, fer guerra, però companyies que també continuen apostant per fer-se amb la gamma mitja. Una altra bona notícia també us han d'explicar, a més aquesta arribarà aviat perquè ja està arribant a les versions de desenvolupadors, és que l'eina de retallada del Windows 11 ens permetrà també gravar vídeos.
Sí, ho heu sentit bé. Una de les eines més utilitzades de Windows és el Recortes, el que s'anomena en català Retallades, un petit aplicatiu que ha portat des de sempre Windows i que ens permet capturar pantalles, retallar, tallar trossos, etc.
Doncs fins ara el gran problema que teníem és que ens permetia justament el que has explicat, Jordi, però amb imatge fixa.
Sempre. I el que ens permetrà amb el nou Windows 11, la eina de recortes o retallades, pues és bàsicament també enregistrar vídeos.
Doncs benvinguda sigui. No caldrà disposar d'eines de tercers. Recordem que havíem de buscar sempre o la Game Bar o aplicacions de tercers directament per a poder fer aquestes tasques, per a poder enregistrar una cosa tan simple com
una acció
que fem a la nostra pantalla per ensenyar-li a algú com ho hem fet.
Sí, bàsicament moltes vegades és molt útil capturar la pantalla amb un vídeo del que estem fent o del que volem que es vegui, i moltes vegades, pues, com diem, has d'instal·lar terceres aplicacions i, bueno, una cosa tan gran pantalla, pues, amb el Windows, o, bueno, diguem que era més difícil de fer-ho, ara ho podrem fer.
I, a més, serà selectiva, o sigui que podrem seleccionar només un bocí de pantalla directament, de manera que no haguem després d'anar tapant o emborregint coses que no volem que es vegin.
Sí.
Benvinguda sigui. I acabem també parlant de Telegram, perquè s'ha actualitzat i un dels canvis que ens permet és el registre sense tindre targeta SIM.
Sí, una novetat que, bueno, que diguem que algun tipus de novetats d'aquest estil ho estem parlant ja, que ho permetrà WhatsApp, i sembla ser que Telegram ja s'ha adelantat. I per tant, bueno, podrem registrar ja o començar a utilitzar el Telegram sense tindre una targeta SIM, és a dir, sense tindre un número de telèfon.
No caldrà estar lligat a cap companyia física com les coneixem, tot i que en principi diu que sí que hauríem de tindre un dels números anònims que es comercialitzaran a la plataforma.
Sí, si nosaltres no tenim SIM, no tenim número de telèfon, doncs bé, podem agafar un dels que ens ofereix el mateix Telegram. Són números anònims.
Doncs veurem tot plegat com li acaba. A més d'això, també han fet altres canvis. Han canviat nous temes per als xats i també canvis interiors a la plataforma, a part d'incorporar el tema de comparticions per QR, perquè, clar, haurem de compartir per QR, ara no li podrem donar el número a ningú,
Si
ja no tenim ni número, doncs sembla que això de donar a l'usuari cada cop es farà més farragós també per la gent. D'aquesta manera també tindrem QRs. Ensenyant el QR, doncs tirem una foto aquí i ja estàs connectat amb el meu Telegram. Petits canvis, i a més ho presenten ara i ens diuen de que abans d'acabar l'any presentaran una altra versió que encara tindrà més canvis. No sé, a Telegram estan actius.
Sempre, sempre.
Vinga, va, abans de parlar de videojocs, anem a fer algunes pinzellades en breu. Us volem explicar quatre cosetes en breu. La primera d'elles és que Xiaomi ha mostrat o ens presenta el seu primer ordinador de sobretaula compacte. Per què us expliquem això? Doncs perquè sempre ens ha fet molta gràcia que Xiaomi fabriquen de tot, Han fabricat fins i tot bolígrafs.
Sí,
perquè
sí.
No ordinadors de sobretaula.
Sí, semblava ni més ni menys, semblava que és l'únic que li faltava a Xiaomi, i és fabricar els seus propis ordinadors personals. Han començat per un miniordinador molt semblant a l'Apple Mac Mini, no direm que Xiaomi té obsessió amb Apple, però sí que molts dels seus productes, diguem que tenen aires,
sembla,
estan inspirats en productes d'Apple.
Anem a veure una miqueta perquè us feu la idea, perquè no és un mal ordinador.
Ni més ni molt menys. Bàsicament, aquest mini ordenador de Xiaomi incorpora un processador Intel Core i5 de 12a generació. A més, ve amb memòria RAM, de 16 GB de memòria RAM, 512 d'estat sòlid. Bueno, tota una sèrie de característiques que el fan un ordenadoret potentet, vull dir que està molt bé.
Caldrà veure quan arribi aquí al mercat europeu, quan arribi, perquè encara l'han mostrat, encara no està a la venda, quin preu porta, a veure si realment compensa no anar-ne amb un Mac Mini o altres solucions, perquè recordem que hi ha els Intel Nook, és que n'hi ha moltes també de solucions d'aquest tipus.
Sí, diguem que l'ordenador en recorda un Mac Mini, però no deixa de ser això, un Intel Nook, uns mini ordenadorets que estan molt de moda i funcionen molt bé. Són silenciosos, no fan soroll, se poden col·locar darrere la pantalla, vull dir, ens evitem molts cables, etc.
També volem parlar breument de Chrome perquè la versió per escriptori del navegador ha introduït nous modes, concretament dos, per estalviar bateria, el primer, i el segon, memòria del sistema.
Sí, diguem que una de les reticències o de les queixes que té habitualment el navegador Google Chrome és sobretot el que consumeix, i per exemple també la memòria RAM en consumeix moltíssima. Sembla ser que amb una de les darreres versions podrem estalviar fins a un 40% del que consumeix actualment.
Això pel que fa a memòria RAM. És el primer canvi. El segon canvi va dirigit a la durada de la bateria.
Sí, encara que sembla que no, sí, el Google Chrome és un dels que sistema un portàtil ens consumirà més bateria per culpa, sobretot, dels recursos que consumeix.
A banda de que en tenim la mala costum d'obrir un munt de pestanyes, també, sí. Això també ajuda.
Això casca més, clar.
Ens informen que a partir d'ara es comunicarà amb l'ordinador i si el nivell de bateria està per sota del 20%, Chrome començarà a parar activitats.
Sí, bàsicament efectes visuals de pàgines web, etc., per reduir el consum.
Doncs benvingudes siguin aquestes mesures, també. Un altre canvi que us volem explicar és que WhatsApp està preparant l'enviament de missatges de text d'una sola lectura, una còpia del que havíem fet amb les imatges, eh?
Sí, és una nova funcionalitat que la podrem executar amb un nou botó on l'usuari enviarà un missatge de text d'una única lectura, cosa que significa que desapareix de la conversa quan el destinatari l'hagi obert i llegit.
Doncs el mateix que fèiem amb les fotos. Aquestes fotos que volem que es vegin només una vegada, doncs això serà el mateix. Escrivim una cosa, un cop l'altra l'ha llegit, quan torni a entrar al WhatsApp ja no hi serà.
Ja no hi serà.
I també us volem explicar que ara, de cara a les festes, que la gent acostuma a fer aquestes coses, de ballar, cantar i això, doncs Apple Music ens presenta Sing. És un mode de karaoke que estarà disponible a finals d'aquest mateix mes.
Sí, estarà disponible només per a subscriptors d'Apple Music a tot el món i es podrà gaudir tant amb un iPhone com amb un iPad o amb el nou Apple TV de 4K.
Doncs el que fan és afluixar una mica la veu del cantant perquè vosaltres pugueu cantar sobre i també us hi fiquen les lletres, eh?
Sí, sí.
Un mode karaoke.
Sí, sí.
Bueno, benvingut sigui també. Anem a parlar de videojocs. Vinga, comencem amb algunes notícies també en breus, ja que estem parlant de breus, i comencem parlant del Diablo.
Sí, us parlem d'una nova entrega del Diablo 4 que estarà disponible a partir del 6 de juny del 2023. Queda de dies, però ja es comencen a saber més coses. Un dels jocs més esperats de Blizzard, d'Activision Blizzard, precisament la companyia que us parlàvem que volia comprar Microsoft. Tindrem tres opcions, l'edició estàndard, que costarà uns 70 euros, la versió deluxe digital, que encara costarà més, però ens donaran premis pel videojoc, i l'edició definitiva, que encara serà més cara, uns 100 euros, i diguem que portarà tot lo de les versions anteriors, a més d'un desbloqueig anticipat de passe de temporada. Per tant, bueno, si sou fans del Diable o del Diablo, pues aviat podrem disfrutar de la quarta entrega.
De fet, Jordi crida, home, aviat, el 6 de juny, encara bueno, ha de ploure.
Sí, sí,
El curiós és que ja es poden fer pre-reserves.
Sí, sí.
Vull dir, hem d'estar molt segurs que volem una cosa que encara falta mig any perquè surti.
Bueno, és un joc que té una lesió de fans, eh? No cal dir-ho.
Doncs ja ho sabeu, aquestes seran les tres edicions que tindrà. A partir d'aquí trieu quan us hi voleu gastar i fins on voleu arribar. Més coses que us volem explicar en breu també, les rebaixes. Jordi, tenim rebaixes a la botiga online de CD Projekt.
Sí, quan darrerament, amb les darreres setmanes, us han parlat que algunes tendes de videojocs tanquen i bueno, cada vegada queden més poques, sobretot queda la totpoderosa Steam i també algunes que estan molt bé, no tan famoses, però que també estan molt bé, com Epic Games, pues bé, també n'existeixen altres. Una altra és la GOG, la botiga en línia del CD Projekt, on, per exemple, podem trobar jocs com el Witcher 3 Wild Hunt, amb la seva darrera versió, l'edició de joc de l'any, on la podrem aconseguir ara mateix amb descomptes, estant de rebaixes.
Doncs ja sabeu, si estava pensant en comprar algun d'aquests jocs per poder-hi jugar, per què no provar alguna altra d'aquestes botigues? Perquè no només hi ha Steam, hi ha altres coses, eh? Hi ha altres propostes. Explicats aquestes notícies en breu, anem a veure ja alguns dels jocs de la setmana, Jordi. El primer que ens portes s'anomena Crisi Core, Final Fantasy.
Sí, és una expansió sobre el popular Final Fantasy VII. Una de les entregues del Final Fantasy que més agraden a edat de la saga i que, per tant, són de les més jugades. Per tant, bueno, si volem disfrutar d'aquest JRPG, ens portarà pues, als temps abans de l'inici del joc del Principat, amb Zack com a protagonista, un soldat que el llegat del qual és tan important que sense ell no existiria el Final Fantasy VII. Per tant, si sou fans de la saga Final Fantasy, podreu disfrutar de les aventures del protagonista principal d'aquesta setena entrega i pràcticament amb qualsevol plataforma, des de PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i també totes les Xbox. Per tant, un joc multiplataforma.
Una altra de les propostes també esperades és The Witcher.
Sí, us parlem de Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Bàsicament, us parlem d'una edició completa del Witcher 3, el que s'anomena edició de joc de l'any. Sí, el Witcher 3 no és cap novetat, és un videojoc que ja ha sortit fa molt temps, però que bàsicament, bueno, diguem que amb remasteritzacions, expansions i el que us hem explicat darrerament, on sortirà una nova expansió que podem disfrutar amb uns espectaculars gràfics, doncs bé, per això s'ha aprofitat per traure aquest pack, aquesta edició completa, on tindrem totes aquestes millores del videojoc que va sortir el 2015.
Un videojoc, com dèiem, que qui l'hagi anat fent poquet a poquet, l'hagi anat component, com un trencaclosques, potser no li val la pena, però qui no l'hagi provat mai i el vulgui provar, ara és el moment, no?, perquè el tindrem al complet.
Sí, The Witcher 3 segurament us sonarà per la sèrie de Netflix, no?, del Bruixot Blanc, que bàsicament és, no cal que us diguem que és un dels millors jocs de rol i acció de la passada generació, que han pogut trobar per a ordenadors i videoconsoles. I, per tant, bueno, que el puguem continuar gaudint amb noves expansions i noves actualitzacions de gràfics, pues, bueno, com a mínim és una bona notícia, pels, fins i tot pels que ja hi heu jugat i pels que no, us ho recomanem sens dubte.
I una altra proposta per recomanar-vos aquesta setmana és el Resident Evil 7.
Sí, us parlem del Resident Evil, bàsicament un videojoc també molt èxit, on sembla ser que el terror és bàsicament les seves premisses i el que haurem de patir dintre d'aquest videojoc. Us presentem una nova entrega del joc 7, de la versió 7, que s'anomena Biohazard. El terror després torna d'una sèrie de lliuraments que no van acabar de calar dintre dels aficionats, però amb aquesta nova entrega, bueno, diguem que continuarem tinguent acció, terror i aventures dintre d'aquest joc, que en aquest cas només és per a Nintendo Switch.
Una versió, com dèiem, que torna cap al terror, altre cop més. Havien anat abandonant una mica el terror per anar cap a l'acció, ara torna a mirar cap al terror, potser és el que buscava la gent en aquesta saga.
Sí, sí, sens dubte Resident Evil, a part de les pel·lícules que s'han fet, evidentment és un dels jocs més clàssics i mítics de terror que han pogut disfrutar sempre amb ordenadors i videoconsoles.
Això és el que busca la gent en aquest joc, terror, no acció. Finalment, parlem d'una pròxima estrena, i la pròxima estrena que ens portes avui, Jordi, té a veure amb Bola de Drac.
Sí, és un joc que ja només podrem disfrutar passant les festes, és a dir, més concretament el 17 de gener, però bé, diguem que siguent un videojoc de Bola de Drac, doncs, bueno, l'havíem de presentar.
Doncs Jordi, parlem-ne, el presentem, com han dit, no el tindrem per Nadal, però sí que l'hem de preparar de cara a mitjans de gener.
Sí, és un joc de rol i acció que bàsicament estarà basat en totes les populars sagues del Dragon Ball Z. S'anomena Dragon Ball Z Kakarot i està pues, bueno, basat en tots els personatges, Son Goku i, bueno, Krillin, bueno, etc. Tots els personatges de Bola de Drac, i els podem disfrutar més una vegada més amb una nova aventura de rol que, a més, incorporarà pues, bueno, acció a dojo.
Doncs ja ho sabeu, a més serà multiplataforma aquest. L'hem de tindre al punt de mira. Nosaltres, quan s'acosti, el presentarem, l'explicarem quan sigui aquella setmana de sortida, però de moment ja us anem a obrir una mica de gust de boca. Dragon Ball Z Kakarot. I amb això ara sí arribem al final del programa d'avui. Recordem, però, que sempre aquí al programa de Comsa Online ens agrada parlar-vos de concursos, donar-vos l'oportunitat, i dediquem els últims segons a recordar-vos com podeu tindre un concurs.
Sí, recordem que encetem un nou concurs que us donarem al guanyador aquestes festes. Per tant, serà curtet, serà fàcil de guanyar, i d'aquí animem a que tots els oients vagin a la pàgina web de Comsa Online, a baix de tota la mà dreta, i a partir de que sentiran aquest programa doncs ja podran participar.
Doncs concurs, ho ficarem fàcil aquest mes, Jordi?
Sí, ho ficarem molt fàcil. És, diguem que pràcticament cada setmana parlem sobre el que us preguntem en la qüestió.
Doncs què fem? Diem la pregunta o que la trobin directament allí?
Us dic la pregunta, si
Vinga,
us
va,
sembla.
Explica'ns-la.
Sí, la pregunta és molt fàcil. Si esteu atents del programa, cada setmana en parlem i bàsicament us preguntem simplement el següent. Qui ha comprat Twitter?
Qui ha comprat Twitter? Vinga, va, que és molt fàcil i només cal que aneu a la pàgina web de Coms Online i deixeu la vostra participació.
Sí, tindreu quatre opcions i, bueno, no cal que us digui que cada setmana en parlem.
Doncs amb això ara sí posem el final al programa d'avui. Ens trobem la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Coms Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.